El Nadal és una festa d'arrels molt antigues. Abans i tot de celebrar el naixement de Crist, altres cultures dedicaven aquesta festivitat al sol. I és que entre els dies 21 i 22 de desembre és el moment de l'any que hi ha menys hores de llum solar. I possiblement per aquesta raó, no és d'estranyar que el 25 de desembre, que és quan comença a allargar-se el dia, se celebrés el triomf del sol damunt de la foscor. I que durant aquests dies es tingués una especial cura del foc, perquè els permetia combatre el fred i la foscor. D'aquí, per exemple, el protagonisme de l'arbre de Nadal, i sobretot, a casa nostra, del tió. I del tió i d'altres signes del Nadal català en parlarem a continuació amb l'historiador Eno de la Sarte. Benvingut, Eno de la Sarte.
Ben trobat i molt bon Nadal a tothom.
Bon Nadal a tothom. Podem parlar d'una sèrie de trets identitaris del Nadal català?
Sí, però sempre que tinguem en compte dues coses. La identitat i la globalitat no són oposades, sinó que són dos elements que es complementen. I és clar, el Nadal a Catalunya és una celebració, una festa, una festivitat molt assenyalada que es celebra amb la mateixa data que en altres llocs del món, el 25 de desembre, des de temps doncs, immemorial, almenys des del segle IV, això segur, i que a la vegada té una doble significació. És una festa cristiana i és una festa familiar.
I és una festa que, com dèiem, a casa nostra un dels protagonistes és el tió.
Sí, però això més aviat ho era en el món rural. Perquè, és clar, el foc i el tió, en el sentit de mantenir la brasa, tenia un significat molt gran, una masia, però en canvi ara en les ciutats no li té. Clar, la majoria de la població ara no viu ara en masies o escampada, viu en ciutats o en poblacions grans, i això ha fet que no tingués el mateix arrelament, el cas del tió. Però a través de la família i a través d'organitzacions, organismes, entitats, que ho han mantingut, també es fa. Però no ens estranyi gens que, en part, algunes d'aquestes celebracions venen substituïdes per alguna altra de tipus global. Per exemple, per cas, l'arbre de Nadal.
Que l'arbre de Nadal, per tant, també tindria una arrel catalana, quan a vegades potser ha semblat que no era una festa molt nostra, no?
Ho era també per una cosa, perquè és una festa cristiana, l'abet o el pi. Són cristians davant del roure, que era un arbre clarament pagà, eh? Catalunya és un país situat entre el Pirineu i el mar que pots trobar des d'abets fins a palmeres, com a arbre normal i natural. El que passa que per Nadal no es guarneixen palmeres, sinó arbres de Nadal. Això és més una forma centre-europea.
El Nadal, caguem el tió, és una expressió aquesta de cagar el tió que potser ens hauria de portar una mica al que és l'àmbit rural, perquè sí. També ara qui diu que raja el tió.
Sí, perquè hi ha una cosa, són paraules que en el món urbà, en el món del civisme, sonen malament. En el camp, aquestes funcions naturals de les persones, dels animals, de tot, no sonen malament. Com, per exemple, una figura ben popular a Catalunya, que és la figura del caganer, es posava sempre abans d'una manera dissimulada i amagada en el pessebre. Abans tenia un significat molt clar. Era el món de la fecunditat, el fecundar la terra, les collites, la vida venia així. I, en canvi, ara, per un costum, diguem, exagerat, s'ha volgut donar un protagonisme que no té sentit. En canvi, sí que el pessebre té una antiga tradició a Catalunya. És una tradició molt antiga, a part de la que Sant Francesc d'Assís doncs, va portar ja en el segle XIII, en aquí, sobretot, és en el segle XVIII, quan la recuperació d'aquestes tradicions ve modernitzada. I no oblidem que els grans pessebres a Europa al segle XVIII eren Nàpols, que Carles III era rei d'Espanya amb una vinculació claríssima a Nàpols, i que a Catalunya aquest món mediterrani pren un pes i una importància extraordinària. Però és que, a més, dona també la coincidència que en el segle XVIII nosaltres tenim uns grans creadors de figuretes de pessebre. Per exemple, Ramon Amadeu, feia unes figures extraordinàries, encara ara són molt valorades, perquè té un gran realisme, però al mateix temps una gran qualitat estètica.
Tenim els pessebres fixos de figuretes i també tenim el pessebre vivent a Catalunya.
El pessebre vivent és la tradició més moderna. El que passa que havia tingut uns precedents molt antics, que eren les representacions de Nadal, que primer es feien a dins del temple i després també, diguem-ho tot, la gent es va animar massa i feien salts i balls i coses i aleshores es va demanar que ho fessin a la plaça davant del temple. I aquests es conserven textos molt curiosos i en part algunes de les cançons d'aquests, diguéssim, autes sacramentals s'han mantingut fins ara. Nosaltres tenim dos grans grups, una cançons medievals molt antigues, de les quals les tenim imprecisament el text i la lletra, i les altres que a partir del 18 és completament documentat, que hi ha una cançó prou coneguda, el Cant dels ocells. Doncs el Cant dels ocells està documentada amb una versió que la lletra és de tipus polític contra Felip V a començaments del segle XVIII.
Perquè és un clàssic del Nadal, sobretot l'àpat de Nadal, que a la sobretaula surtin el petit que recita una poesia, sí. Les Nadales... Quina sí. És la qualitat literària de totes aquestes cançons, d'aquestes...
Mira, les primeres no tenien gaire, la veritat. Jo que ara recordo per la meva edat, doncs les felicitacions del sereno, del vigilant, de les coneixemanesques, res. Però era molt curiós, perquè ho repartien a tot arreu. I anava lligat amb les estrenes. O sigui, felicitar perquè et donin una recompensa. Però, en canvi, d'aquí ha vingut una cosa per mi molt més important, que és la gran qualitat de la poesia nadalenca. Noms com, per exemple, el poema de Nadal d'en Segarra, les Nadales d'en Foix, que són meravelloses, aquell poema apassionant del Salvat Papasseit, del poema de Nadal. Clar, això fa molt efecte.
El sentit profund del Nadal seria aquesta retrobada amb la família?
És, a Catalunya és així. I, per tant, aquesta retrobada amb la família és el que ha mantingut tant la cançó com la tradició del fer el pessebre i després fer l'arbre de Nadal. Allò de dir o arbre o pessebre. No, arbre i pessebre. És, la prova la tenim en les fires del pessebre, o, per exemple, primer al voltant de la catedral de Barcelona, en el cas de la ciutat de Barcelona, o ara al voltant de la Sagrada Família, on milers de persones hi passen. Només cal veure la careta d'il·lusió que fan els nens i nenes, que això els encanta.
És una festa que, precisament, a qui a més agrada, o potser això s'ha traslladat i abans no era tan així, és als més petits, no?
Sí, perquè poden conviure amb els grans. Hi ha un tipus de festa que quedava molt diferenciada, grans per un costat, petits per un altre. Aquesta quedava claríssimament que era una festa de grans i petits, per tant, festa de família.
I una altra faceta també important del Nadal és la vessant religiosa del Nadal.
La vessant religiosa, que és clar, en el món, diguéssim, del culte cristià, és el que va fer que això es fixés en el 25 de desembre, però a més no solament, sinó que hi hagués un acte de culte comú, que era el que en diem la Missa del Gall. La Missa del Gall, que volia dir a la nit, o sigui, quan es feia l'alba, cantava el gall, originàriament en tres misses diferents, una darrere l'altra, i després va quedar, podríem dir-ne, reduïda o simplificada per la participació popular a la Missa del Gall. Bé, doncs la Missa del Gall et permetia també que els nens anessin a la missa a la nit, i això els donava la impressió que eren grans. La celebració de la festa religiosa també ha permès conservar gran part del tema del pessebre, evidentment religiós, és el naixement del nen Jesús, amb les figures que l'acompanyen, i també una altra cosa, moltes de les cançons de Nadal són de tema clarament religiós.
En Odela Sartemen, moltes gràcies.
Molt bé.
Esteu escoltant el programa especial del disc Ara ve Nadal, editat el 2003.
Cada any, pels vols de Nadal, el meu pare, Josep Maria Folch i Torres, publicava en Patufet una pàgina viscuda sobre el tema nadalenc o de Reis. L'any 1937, en l'hivern més negre de la Guerra Civil, quan les circumstàncies polítiques no permetien celebrar el Nadal ni tan sols parlar-ne, una pàgina viscuda de Folch i Torres, publicada en el Patufet del 17 de desembre, feia reviure alegòricament la gran festa cristiana i popular amb una rondalla. Un parell de vailets que, havent fugit de casa per cercar fortuna a ciutat, on només havien trobat fam i fred i enyorament, havien decidit tornar al seu poble a peu per boscos i camins pels vols de Nadal. En plena nit, perduts en la neu de la muntanya, ja desesperaven de sortir-ne amb vida quan van veure el resplendor d'una foguera entre les branques. Però deixem que l'escriptor ens ho expliqui. Davant una cova, escriu, una foguera flamejava. Un vell pastor en sortí fins al llindar i convidà els dos vailets a arrecerar-se. Al fons de la cova hi van trobar un home assegut en un tros de soca amb un gaiato de caminant a la mà, i al seu costat, reposant en un rústec banquet, una dona, la seva muller, agombolava amorosament a la falda un infant de bolquers. Una veritable Nadala que tothom podia identificar, il·lustrada pel gran Junceda. Heus així com, per la màgia de la ploma d'un escriptor i del llapis d'un dibuixant, també en plena guerra, malgrat tot, Nadal arribà a totes les llars de Catalunya.
Esteu escoltant el programa especial del disc Ara ve Nadal, editat el 2003.
Un dia de Nadal, de Lluís Maria Xirinacs a la presó.
25 desembre de 1974. Dimecres. Ací, dia trist. No hi ha alegria enlloc. Del pis de les monges arriba la musiqueta de cançons de Nadal, que més aviat ens fuetegen. Els funcionaris vessen simpatia, però és per ordres superiors. Avui toca simpatia. Tots et feliciten i et donen la mà. Notes que l'estreta de mans és fluixa, dubitativa. El jesuïta Patxi Altuna, que celebra missa cada dia, avui ha concelebrat amb Don Evaristo la missa dels presos. Els altres sacerdots no diem mai missa a la presó. Tant el sopar d'ahir com el dinar d'avui són un esforç per fer-nos feliç el dia. Sidra, entremesos, arròs, carn bona, préssec amb almíbar, torró. Els destins ens han donat una ampolleta extra de sidra. L'he donada a César Fernández. Ell és asturià. Per què estic trist? De fans, perquè el règim té les entranyes tan dures. Realment té sentit la campanya de no cooperació total que començaré l'1 de gener. Però hi ha un altre motiu més concret. Ahir no es va alçar la incomunicació a Ruabarrena i a Garmendia. La seva nit de Nadal, després de 3 mesos d'incomunicació, fou només nit. 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 Pourquoi tu fuis la nuit si longue? Els d'ETA cinquena foren expulsats de l'hospital a correcuita perquè havien anunciat de tirar les portes a terra si no els deixaven sopar amb nosaltres. Nosaltres, ahir nit, vam sopar sense ells dos. I no hem fet res. Ha entrat a l'habitació meva el cap de servei, don Octavio. L'anomenem el superdemòcrata perquè és el més liberal de tots. També n'és l'Àngel Unanue. Aquest diu: podria vostè entrar a l'habitació dels incomunicats uns torrons? L'altre fa: evident que sí. I el director m'ha dit que el jutge militar no dona permís per llevar la incomunicació. Nosaltres no hi podem fer res. Podria representar-nos fins a 6 anys de privació d'empleu i sou. Aleshores, jo he començat a cridar contra el jutge militar. 3 mesos. Estan preparant un judici monstruós, sense proves, falsificant declaracions. Don Octavio em reconeix que Garmendia està boig i no quedarà bé del cap. Però, contradient-se, diu que això del judici, que jo dic que és ciència-ficció. I tornant-se a contradir, diu que creu que realment Garmendia ha confessat ésser l'autor de la mort d'un guàrdia civil. Garmendia ha perdut la memòria i només pot haver declarat això per suggestió. I fora de control de si mateix. Un cap de galeria que entra a la primeria, quan la policia social, il·legalment, l'estava interrogant ací, a l'hospital, diu que el veié desfet, suat de cap a peus, amb les faccions totalment descompostes. La conversa ha continuat. He atacat els funcionaris que, per por de perdre el sou, no juguen mai res. És que aquests nois no em són simpàtics. Per què m'hauria de jugar res per ells? No és problema de simpatia. Vostè és enemic d'ells i ells de vostè. Com jo sóc enemic de vostè i amic d'ells. Per això vostè no juga res per ells. Ells han matat. Vostès també. I ells perquè vostès es fiquen a casa seva, mentre que ells no es fiquen a casa de vostès. Això és molt relatiu. Vostè jutja bo el que jo jutjo dolent i viceversa. Quin sentit moral té vostè? Ells defensen el seu i vostès prenen el que no és seu. És ben clar allò que és bo i allò que no ho és. Tota aquesta conversa, a crits, és presenciada per Ángel Unanue i Patxi Altuna, que ha entrat a l'inici. I alçant encara més la veu, dic: qui són vostès per agafar un home del seu país, portar-lo ací a Madrid i retenir-lo temps i temps? Qui s'han cregut que són? Quedin-se a casa seva i deixin-nos en pau. Aquest no és el meu problema, és un problema de vostès. Dia vindrà que vostè o els seus fills els deportarem per força de la seva terra, i nosaltres riurem, i vostès hauran de callar. Don Octavio, fora de si, ha sortit d'una revolada de la lleva cel·la. Es veu que no podia amagar el seu enuig. Puix que altres funcionaris, més tard, encuriosits, m'han preguntat què havia passat. La conversa ha estat duríssima. Manta vegada ell m'ha dit que m'asserenés. Jo li feia: tinc cada dia 24 hores per asserenar-me, i només avui 10 minuts per cridar. Crido i m'enfado perquè vull fer-ho. Vostès no ajuguen mai res. Només pensen en el seu sou. Si nosaltres no organitzem un escàndol, no acabarà mai aquesta incomunicació. Haurem de fer caure a puntades de peu les portes tancades. Si sabem que faran això, els haurem de traslladar a l'ala de dones, que ja és buida. A migdia ha vingut amb una cara fosca. Tot oblidat? Un copet a l'espatlla. Ja estic serè. Bé, home, bé. No cal prendre's les coses així. Ha marxat. El dia ha transcorregut gris, plujós, pesat. Jo he continuat treballant sobre neuroanatomia. A la nit, a l'hora de tancar, ha tornat a venir don Octavio. Podia haver. Quina pena em feia. M'ha explicat el seu greu problema, que jo ja sabia. El 15 de gener el processen. Acusat que en la seva guàrdia, a la provincial de Carabanchel, es va matar un pres a cops. Els familiars del mort li demanen 12 anys. El fiscal, 3 o 4. El defensor, l'absolució. Assistiran la dona i els fills al judici. Tem que no es quedi escandalitzada la seva família pensant que ell pugui ser còmplice dels horrors que explicaran els testimonis de l'acusació. Està desfet. Es fa visitar per un metge dels nervis. Pren drogues ansiolítiques. Em diu que hi ha dies que no sap on té el cap. Perd la memòria. 8 dies abans del judici ha d'anar a veure el metge. En el fons, és un home espantat i volia que jo l'exonerés dels càrrecs que li he fet al matí. Jo no podia fer tal cosa. M'he limitat a reconèixer-li la seva bona voluntat en el tracte amb els presos. Realment, en les coses petites que no torben els fonaments de la seva vida, es porta molt bé. Avui, sense rancúnia, ha estat fent una hora de companyia a cada un dels dos incomunicats. Els ha passat els torrons. També em feia companyia a mi quan la meva vaga. I ho ha fet amb els vaguistes d'ETA. A mi em té real simpatia i sempre em ve a veure i a xerrar. S'han anat més animat. Però el càrrec gros se l'han dut penjat al coll. És un col·laborador més de l'horrible sistema repressiu del règim franquista. Fi de festa de Nadal. Demà, a Madrid, es treballa. Lluís Maria Xirinacs, l'espectacle obsessiu, diari de presó. 1 de 1974, editorial Nova Terra, 1976.
Esteu escoltant el programa especial del disc Ara ve Nadal, editat el 2003.
Nadal per als cristians i per a tothom, de Fèlix Martí.
Nadal és, per als cristians i per tothom, la festa de la vida. Tots els éssers humans ens preguntem alguna vegada si haver nascut és una sort o una desgràcia, si el pas del temps ens acosta a la joia o a la mort, i si ens podem fiar dels nostres desitjos de felicitat i de fraternitat. El missatge nadalenc ens convida a confiar en la vida. Les antigues històries dels evangelis ens expliquen el naixement d'un noi en el qual habitarà una inesgotable plenitud. El noi és de l'espècie humana, i en la seva dignitat simbolitzem la nostra pròpia dignitat. És un noi tan fràgil com tots els altres, i els seus pares són gent socialment insignificant. La narració es complau a descriure els pobres i membres d'un poble ocupat. La gràcia infinita del noi és invisible, com és invisible la gràcia de tots els infants nascuts abans o després d'ell. Però tot infant és portador de glòria, i la gràcia pertany a la vida. Els gestos més senzills, com respirar, contemplar, parlar, festejar, treballar, patir, reposar i desitjar, tenen un abast que no sabem mesurar, i que el missatge nadalenc indica amb esdeveniments prodigiosos i meravellosos. Els naixements, pels cristians, són més conscients que les aparicions de la mort. La vida, pels cristians, és una experiència que, malgrat les contradiccions, ens inscriu, irreversiblement, en la joia. El nostre cos, els nostres paisatges, els nostres amics, els nostres països, el nostre univers són realitats que podem celebrar perquè estan plens de gràcia, perquè són les arrels i les manifestacions de la vida, i perquè tota vida sorgeix d'un misteri feliç que dona fonament i sentit a tota joia, a tot crit i a tota esperança. Nadal és, per als cristians i per a tothom, la festa de la pau. Ens costa parlar de pau quan els poderosos d'aquest món exhibeixen impúdicament els seus exèrcits preparats per la guerra. Després d'experiències tan amargues com les guerres del segle XX, que han afegit al cerimonial de la mort les sofisticades armes nuclears i químiques, no s'explica que els dirigents de nacions considerades civilitzades presentin raons per justificar les guerres en curs i les guerres anunciades. També hi ha les petites guerres, que no apareixen en mitjans de comunicació. Els informes d'organitzacions internacionals de defensa dels drets humans ens alerten sobre el caràcter habitual de la tortura, sobre la quantitat de persones assassinades per tota mena d'explotadora i sobre l'extensió de violències que semblen gratuïtes, però que tenen el seu origen en la misèria, en les impecables estructures de dominació, en els fanatismes i en la por. El missatge nadalenc, en aquest context, ens convida a construir la pau. El noi del qual parlen els evangelis refusarà les armes i la violència, serà torturat i mort, i esdevindrà símbol de molts altres pacificadors rebutjats pels poders establerts. Els cristians recorden d'ell gestos i paraules de comprensió, de no discriminació, de compassió, de solidaritat i d'amor. Creuen que la seva pau, anomenada en aquelles narracions esperit de pregària i filiació divina, és un paradigma que indica la manera més autèntica de realitzar la vida humana. Per aquesta raó, en el moment present com en qualsevol altre temps, les comunitats cristianes fan costat als marginats, als pobres, als oprimits, als malalts, als vells, als desesperats, i contribueixen a mantenir vivents les utopies a favor de la llibertat, la solidaritat i la dignitat de les persones i dels pobles. En una època com la nostra, resignada a la violència, els cristians reclamen la pau i les metodologies no violentes. La pau, a finals del segle XX, s'ha d'entendre també com una relació no agressiva amb el medi ambient. La cultura de la modernitat havia considerat la natura com un escenari advers i com una primera matèria inesgotable. Actualment, sabem que la salut del planeta Terra és fràgil i que s'han de canviar les idees, les imatges i les pràctiques que perjudiquen el medi ambient. Les narracions evangèliques nadalenques prefiguren una harmonia còsmica que convida a construir la pau en una perspectiva ecològica global. Nadal és, per als cristians i per a tothom, la festa de les sorpreses religioses. Les religions són observades pels nostres contemporanis amb precaució. Hi veuen elements positius com les crides a la responsabilitat moral, el seu efecte consolador o l'oferiment de seguretat. Però també hi descobreixen elements negatius com el tancament intel·lectual, unes propostes de vida conformistes i un règim psicològic infantilitzat. Les esglésies cristianes semblen molt preocupades per ortodoxies doctrinals i morals i, en el fons, pel seu poder com a institució. El missatge nadalenc allibera la qüestió religiosa de tots els plantejaments sectaris. Diuen els evangelis que el noi va néixer i viure al marge dels poders establerts i dels interessos de les clerecies. Les seves paraules no tenien pretens ideològiques i li agradaven anar més enllà dels criteris morals habituals. En realitat, el noi va parlar d'un Déu sorprenent. En destacar més la tendresa que la majestat, el fa proper als pobres i als que ploren. Li molesta que sigui domesticat, segrestat o utilitzat per les institucions religioses. El noi descol·loca tot l'univers religiós. Ja no queda clar que els devots del culte estiguin més a prop de Déu que els que diuen que no el coneixen. Ja no queda clar que la perfecció moral garanteixi la proximitat de Déu. Ja no queda clar que siguin tan útils les mediacions de les organitzacions religioses. Déu, segons el noi, no està on havíem imaginat. Déu no és localitzable. En canvi, és proper a la vida i a l'amor. Déu, segons el noi, apareix en la serenor dels humans que ens sentim innocents, quan ens dol el mal, quan construïm la fraternitat. Déu es fa llunyà quan el convertim en objecte de les nostres religions i de les nostres lluites pel poder. Déu és paradoxalment tan proper i tan llunyà que les nostres paraules són sempre inadequades. Els silencis de Nadal són més significatius que les paraules. Nadal és, per als cristians i per a tothom, una nova obertura a la vida, a la pau i a les sorpreses religioses. Fèlix Martí és membre del Moviment Internacional d'Intel·lectuals Catòlics. Aquest article es va publicar al diari Avui el 25 i 26 de desembre de 1990.
Ràdio Estel us ha ofert un recull del disc Ara ve Nadal, editat el 2003 i amb la participació d'importants personalitats de la vida cultural i artística catalana. Silent night, holy night. Aquest Nadal volem que somriguis, que et sorprenguis, que recordis el millor amb el millor somriure. Ràdio Estel, tenim el ritme d'aquestes festes. Posa música al teu Nadal amb nosaltres, perquè el Nadal sona molt millor amb Ràdio Estel.
L'home troba a Déu darrere de cada porta que la ciència aconsegueix obrir.
Albert Einstein, científic.
Són les 9 de la nit.
Històries de Nadal, amb Joan Pallarès.
Nadal arreu del món es celebra diferent. Els alemanys fan galetes i decoren les llars. Les galetes són de gingebre i tenen forma de ninot o de casa. A Argentina, en canvi, doncs que allà és estiu, no és estrany anar a la platja el dia de Nadal. La nit del 24 se sol anar a casa dels pares, portant cadascú una part del sopar que es farà i respecte al dinar de Nadal. Podeu comptar que sempre a estiu són amanides, carn a la brasa, o és sidre amb torró i panetone el que es veu. A les nostres antípodes, a Austràlia, mengen gall dindi farcit o púding de postres. Des de 1937, a Melbourne, també canten Nadales a la llum de les espelmes amb la resta de llums apagats. Els austríacs celebren molt l'Advent. D'ells són les originals boles de colors i estrelles que ornen els arbres de Nadal. I totes les llars hi ha la corona d'Advent. I el gall dindi és el menjar típic de Nadal amb postres de galetes i pomes i la cançó de la Santa Nit, que ja és universal. Els belgues, però, sopen gall dindi farcit, fan el pessebre, on també hi posen els reis i els nens els deixen anar a dormir a les 11 de la nit, el dia de Nadal, perquè d'aquesta manera poden esperar més estona a rebre els regals. A Bèlgica també canten Nadales, però tot i que hi posen els reis al pessebre, els regals, els nens, ja ho hem dit, els han repartit el dia 6 de desembre i per Nadal. I s'han de conformar, doncs, el dia de Nadal amb aquests regals típics que es posen a l'arbre. El dia de Nadal, per esmorzar, mengen un pa dolç típic, el cullolle. I el cullolle té forma de nen Jesús. És un pa completament típic que mengen els belgues amb el diada de Nadal.
Ràdio Estel us desitja bon Nadal. La 25a edició de la Sardana de l'any al Tot Sardana. Cada diumenge les eliminatòries perquè votis la teva preferida al web de la Federació Sardanista de Catalunya, www.lsda.com o al seu contestador, 93 319 76 37. Viu la Sardana de l'any al Tot Sardana, amb Gerard Carrión, cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Justo Molinero, president de Grup Teletaxi.
Milers de famílies han sortit de Sant Joan de Déu molt contents i molt feliços. Participar en la Barcelona Magic Line és la millor manera d'ajudar els que tu abans t'han ajudat, perquè et devien nació ser agraeixit.
Barcelona Magic Line, més que una marxa popular.
Amb el suport de BCN, Espai Social de l'Ajuntament de Barcelona.
Tots fem de Catalunya el país que som. El 30% dels grups d'investigació que treballen a Catalunya ho fan amb projectes vinculats a la sostenibilitat. Som un país ocupat en el medi ambient. Les inversions estrangeres a Catalunya van créixer un 37% i van arribar als 332 milions d'euros. Som un país que genera treball. L'any 2012 hi va haver 40.000 donants de sang nous. Som un país solidari. Som el que fem, Generalitat de Catalunya.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Antil Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Antil Xixona.
Turrón, turrón.
A Ràdio Estel, sentim el Nadal.
Behind.
Ràdio Estel i Ràdio Principat sonant a Nadal amb melodies com aquesta, Santa Claus de Michael Bolton.
Espanha frágil barco veleiro, cantando a canção magoada. Diz o pungir dos desejos, o lábio a queimar de beijos, que beijo a aqui te faço uma jura, que eu te leve à sacristia. Oh, foi Deus que foi servido, dá-me no mar sepultura.
In concert with all the Blood Wash Band.
Eva Cassidy abans i Al Green, els dos protagonistes, aquesta vegada a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
Aquell de vosaltres que no tingui pecat, que tiri la primera pedra.
Joan 8:7.